L'entrevista.
Les 12 del matí aquí a Ràdio Vilabretge pel 107.5 de freqüència modulada i també tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilabretge.cat. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. Avui una entrevista de caràcter literari, és que ens torna a acompanyar l'escriptora del Vallès, concretament del municipi de Sant Pere de Vilamajor. Estem parlant de la Teresa Sagrera i Bassa, que va ser la guanyadora del 28è Premi Néstor Luján del 2024. Amb ella parlarem d'aquesta seva novel·la El cor del balneari, una novel·la per si els interessa publicada per l'editorial de Columna Edicions. Anem a saludar ja la Teresa, que ens torna a acompanyar, i aquí li agraïm moltíssim la seva tornada avui a Vilablareig. Teresa, bon dia i bona hora i ben tornada. Com estàs?
Bon dia. Molt bé, Didac.
Amb la Teresa parlarem d'aquesta seva setena novel·la de la Teresa, i curiosament quasi totes vinculades amb història, un tema que t'apassiona, 6 d'aquestes 7 relacionades amb el món de la història.
Sí, 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 jo crec que és una manera d'explicar-me a mi i d'explicar el meu entorn i d'interioritzar-lo, aquesta profunditat en la història.
Com dèiem, en Teresa ha guanyat el 28è Premi Néstor Luján del 2024, un premi que se li havia resistit, i és que també amb una novel·la com va ser Confidències d'una reina, ja fa uns quants anys d'això, havia quedat com a finalista amb aquella novel·la que més tard també Teresa s'hauria convertint en una obra de teatre.
Sí, això va ser el 2012, com que no estava a contemplar que hi hagués finalista, doncs es va publicar l'any següent, el 2013. I aquella tardor em van fer l'adaptació a teatre amb el Jaume Bausis, de Confidències d'una reina, i des del 2014 que es dramatitza en les festes medievals de Sant Pere de Vilamajor.
Deien que és la guanyadora d'aquest Premi Néstor Luján, el 28è. Hem parlat amb una de les membres del jurat perquè ens digui alguna cosa d'aquesta novel·la que avui parlarem amb la Teresa Sagrera i Bassa quan ja passen 3 minuts de les 12. La persona que escoltaran a continuació també és escriptora, també ha passat per aquesta ràdio i també és amiga, com és lògic, de la Teresa, la Maria Carme Roca, que té alguna cosa a dir al respecte sobre aquesta novel·la, El cor del balneari. L'escoltem.
Bon dia, Didac i Teresa. D'una vegada més, moltes felicitats per aquest Premi Néstor Luján. Teresa, per la teva novel·la, El cor del balneari, una novel·la que ens parla d'una època molt interessant, els anys 20 i 30, en un espai molt atractiu, un balneari, amb la presència benèfica de l'aigua de Caldes de Montbui. Tenim un personatge molt potent, la Lola, la protagonista, i aquí trobem un equilibri molt, molt ben trobat entre la trajectòria vital de la Lola i l'època que li toca viure. En destacaria el retrat social que en fa l'autora, i el fet que aquest creixement personal de la Lola va de bracet amb el canvi de l'època, quan es proclama la Segona República. Per tot plegat, i perquè també està molt ben escrita i documentada, la recomano molt encaridament. Felicitats!
Doncs les paraules d'una de les membres d'aquell jurat del Néstor Luján, la Maria Carme Roca. Deia Tres, la Maria Carme, has deixat els moments més èpics de les teves novel·les i aquí has anat a parlar més de temes més costumistes i més intimistes.
Sí, té un caire diferent aquesta de les altres novel·les. En aquí els personatges que dominen, la majoria, són de ficció, perquè el que em volia centrar doncs, és en això, en plasmar, en dibuixar un ambient, un context, un moment que, com molt bé ha dit la Maria Carme, que m'ha fet moltíssima il·lusió escoltar-la i les seves paraules, doncs és tot un orgull. Doncs és un he intentat fer un retrat d'aquest moment de tanta agitació social, política i de lluita pel moviment obrer i pels drets de la dona, que és el primer terç del segle XX, i per tant té un tarannà diferent, sí, que les anteriors.
També, Teresa, has deixat de banda la coautoria. Recordem que les seves darreres novel·les les havia escrit conjuntament amb el Ramon Gasch. Em refereixo a Llaços de Sang i també Sal Roja.
Sí, doncs tenia moltes ganes. Escriure a quatre mans ha estat una gran experiència. Sempre és un aprenentatge treballar conjuntament amb algú altre, com el Ramon Gaix, però em venia molt de gust de doncs, explorar nous reptes en solitari i de provar doncs, aquesta, de trobar més la meva veu narrativa, i això naturalment ho havia de fer en solitari.
Amb la Teresa normalment ens transporta a molts anys enrere, aquí els anys són els que són, però no són tants anys com amb les novel·les anteriors. Suposo que a nivell de documentació, Teresa, és molt diferent fer un tema del segle XX, que és el tema que parlarem d'aquesta novel·la teva, que no pas a temes de segles més anteriors que has fet. Aquí has tingut molt més per llegir, molta més documentació, no has hagut d'anar, suposo, tant a arxiu, has pogut fer feina més des de casa, perquè ara també hi ha molt penjat amb tema digital.
Sí, sí. Conforme vens més cap a l'època contemporània, està clar que la feinada es multiplica perquè hi ha molt més per documentar-se, no? Ja no és només llibres d'història o tesis doctorals o arxius, com tu molt bé deies, sinó aquí doncs, hi ha fotografia, hi ha música, hi ha novel·les de l'època, hi ha doncs, també el treball de l'arxiu, el museu Termàlia, i hi ha molt, l'hemeroteca local, per tant és exponencial la documentació.
Anem a parlar ja d'aquesta novel·la, recordin el cor del balneari, guanyadora aquest 28è Premi Néstor Lugan, publicat per Columna Edicions. Ens situem en aquest terme municipi de Caldes de Montbui, aquests seus balnearis. Tenim entès que eren un total de 8 i a més dos hospitals per una vila més o menys en quant a habitants el mateix que estem aquí a Vilaurareig. Actualment 4.000 habitants és el que hi havia en aquests moments també.
Sí, sí, per una vila, doncs això que dius tu, que voreja, o sigui, els 4.000 habitants, tenir 8 balnearis i dos hospitals que fan funcions, un de civil i un de militar, també terapèutiques amb aigua, doncs és realment una quantitat, és el centre termal més important de Catalunya aquells anys i dels primers d'Espanya per quantitat i també per la importància dels mateixos, no? Són balnearis comparables a alguns balnearis europeus de l'època.
Què representaven els balnearis en aquella època i també el que comentava també ara fa uns minutets la Maria Carme Roca, aquest poder guaridor que sempre ha tingut l'aigua?
Doncs aquí ja s'havia, en l'època de la novel·la, ja s'ha produït aquest canvi una mica de les antigues cases de bany del segle XVIII, inicis del XIX, cap a finals del XIX, principis del XX, ja comença el fenomen d'hotel balneari que es converteix també ja no només en un centre, doncs amb unes propietats terapèutiques curatives, sinó també, a més, amb un espai de descans, de lleure, no? D'aquesta burgesia que es pot permetre uns dies d'anar a un espai agradable i en allà doncs, passar doncs, una temporadeta.
El balneari que suposo que ha canviat fins avui en dia, tenim entès que fins i tot vas presentar la novel·la en aquest balneari, es vas inspirar en aquest cas en el balneari Rius, amb més de 100 habitacions, amb un gran jardí molt extens, 40 piles de banys, una autèntica majestuositat, Teresa.
Sí, sí, realment vaig presentar la novel·la allà perquè des del 2003 el balneari Rius, que és el que ha inspirat el balneari Ventura, doncs és propietat de l'Ajuntament i hi ha tot una part de l'edifici que està restaurada. Els va inaugurar el 2010 i aquesta part on hi havia l'antic menjador, un menjador doncs, que s'havia inaugurat a finals del 19 i a sota les cuines, és un espai avui en dia rehabilitat on es fan actes de l'Ajuntament i també es pot llogar per esdeveniments privats. I en les cuines, concretament, és on van presentar la novel·la. Sí, sí.
5 minuts i seran un quart d'una. Avui conversant amb la Teresa Sagrera d'aquesta seva novel·la, parlant de l'aigua del balneari i parlant d'aquesta novel·la com és el cor del balneari, publicat per Columna, Premi Néstor Luján del 2024. I és que el balneari i també el ferrocarril han estat molt lligats, i és que aquest mitjà de transport va ser construït també pels clients i pels treballadors d'aquest balneari.
Sí, és que Caldes, a més de tenir doncs, això, aquesta quantitat de balnearis tan important, es dona el fet que hi ha també les pedreres de Caldes. Les pedreres, en especial la pedrera del Remei, també dona feina a molta gent, molts homes de la població, no? I també hi ha una vida de comerç, de petita indústria, d'artesanat. Tot això fa que aquesta activitat econòmica tan efervescent faci necessari, junt amb els balnearis, doncs aquest mitjà, aquest ramal de tren que es posa en circulació a finals del 19, el 1880 es va inaugurar, entre Mollet i Caldes, no? Que permetia doncs, als visitants que anaven, si volien passar només un dia des de Barcelona, podien fer-ho. I a la vegada també servia per transportar totes aquestes llambordes de la pedrera cap a la ciutat, no? Baixaven amb carros i amb bous fins a l'estació i d'allà aquestes llambordes anaven a Barcelona, perquè bona part dels carrers de Barcelona es van pavimentar amb llambordes de Caldes.
Una novel·la ambientada fa una mica més d'uns 100 anys, comença concretament el 1919 amb la canadenca i amb moments històrics que també viurem en aquesta novel·la de la Teresa Sagrera, des de la dictadura de Primo de Rivera fins a l'arribada de la Segona República el 1931, per tant del 1919 amb la Segona República.
Sí, les tres parts del llibre, com tu molt bé has dit, venen marcats per aquests moments històrics tan rellevants, o sigui, la novel·la comença just acabada la vaga de la canadenca, una vaga transcendental per al país i que es va tancar en fals, que es prenen uns acords que no s'acaben de materialitzar i això ho podem anar observant a Caldes, perquè Caldes, al tenir aquesta gran activitat econòmica, també té una agrupació sindicalista també important. I després la segona part, com molt bé has dit, va lligada...
Que l'agrupació, per cert, també surt a la novel·la.
Sí, l'agrupació és la unitat, el Sindicat Únic de Treballadors, que està filiat a la CNT. Sí, sí.
Com és lògic, també, a banda d'aquests fets històrics, també ens toparem amb personatges reals, un cas el pintor Joaquim Mir, que fa una exposició, o els personatges que parlen també d'aquestes visites que parlava del dictador Primo de Rivera o també d'Isabel II.
Sí, Joaquim Mir me'l vaig trobar una mica que m'hi vaig ensopegar. No sabia jo que havia estat a Caldes i el seu lligam també important en Caldes, i mentre feia documentació a l'arxiu vaig conèixer a través de la hemeroteca local i tot doncs això, que havia pintat quadres de paisatges a Caldes perquè hi havia estat doncs, havia passat temporades, que havia fet exposició i tot plegat, i vaig pensar que era un personatge prou important i prou carismàtic com per fer-lo sortir a la novel·la.
Un quart d'una avui conversant aquests 15 minuts de ràdio amb la Teresa Sagrera d'aquesta seva novel·la, com és la novel·la Corda del Balneari. Anem ja a l'autèntica protagonista d'aquesta història, com és la Lola, que la primera cosa que ja veurem és que té 20 anys, que no té pràcticament res, ha perdut de més a més la seva mare, és més, es considera una estrangera, i ella portarà una capseta de música al director del balneari, l'Ignasi Ventura, amb aquest últim desig de la seva mare, la Violeta, de quin estava d'allò més enamorat.
Sí, la capseta d'alguna manera és el lligam entre la història de la Violeta i l'Ignasi Ventura, que havien viscut aquesta història d'amor, i el moment present, no? Ella arriba, com molt bé tu has dit, que és molt petit, és un personatge per fer, encara no, arriba a la plaça de la Font del Lleó, que és el punt neuràlgic, podríem dir que és el cor del balneari, la plaça, perquè sota la plaça de la Font del Lleó és on comença la història de Caldes i on comença la història dels balnearis. A sota la plaça és on hi ha la gran bossa de termal i on quan van arribar els romans van trobar una trentena de brolladors naturals termals que van canalitzar cap a aquests diferents piscines termals que encara es conserva doncs, una que es pot visitar amb el Museu Termàlia. Per tant, així arriba la Lola. La Lola, al llarg de la novel·la, anirem veient el seu creixement, com tu deies, i és una novel·la circular que comença i d'alguna manera acaba a la font de, del Lleó.
I volia anar, que comença i acaba al mateix lloc.
Sí, 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 fa una roda, però mai tornem igual, no? Quan tornem a un mateix lloc...
Allò també d'Heràclit, no? Que mai sí. Et veurà en banyeràs no. En el mateix riu,
ah,
aquí seria
exactament.
Igual, eh?
Aquesta és la cosa, l'aigua de la font del Lleó, l'aigua que raja d'aquesta font felina, no simbolitza la vida, el pas del temps també, però el temps no passa en va. O sigui, encara que tornis a la mateixa font, com molt bé dius tu, doncs ja no ets la mateixa que vas anar-hi en l'inici, no?
La Lola és la gran protagonista, però clar, parlem de més personatges que ens trobarem, eh? Per exemple, ens trobarem amb la senyora Elisa, que agafa un gran protagonisme també en aquesta novel·la, una de les clientes i també la més velleta del balneari, la Serafina, que és una servent que és papissota i que diria que és un homenatge a no dels grans escriptors del país com és sí. Mercè Rodoreda, o un personatge gens amable com és el cas del Marià.
Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'anava molt bé. Jo vaig triar un balneari perquè per fer el retrat d'aquest primer terç, si agafava una família, la mostra era molt esbiaixada perquè tots eren de la mateixa classe social. Mentre que amb un establiment d'aquests em permetia parlar doncs, molt dels clients, però també em permetia parlar dels treballadors. No? I llavors tinc un ventall ampli de personatges que cadascú viu aquest moment social, polític i econòmic de diferent manera, no? I sí, una és l'Elisa, que l'Elisa doncs, és la clienta de les més adinerades del balneari, una clienta que és molt velleta i que la majoria de la gent es treu del davant, té un passat de gran... doncs riquesa, perquè havia estat
a l'estranger, grans fortunes,
sí, sí.
Grans fortunes.
Sí, sí. I llavors, doncs, amb ella fa un gran lligam, no?, l'Elisa. I la Serafina, com molt bé has dit, és un préstec de la gran Mercè Rodoreda, d'un dels seus contes que es diu Serafina, sí, sí.
El Marià no em cau gaire bé.
El Marià a mi tampoc no gaire, però després, si conforme vas llegint, el Marià és el fill del senyor Ignasi, és un dels de dalt, i conforme vas llegint la novel·la vas entenent per què cadascú és com és, perquè al final tots també som com som perquè arrosseguem la maleta que arrosseguem, no?
Avui estem parlant aquests 20 minuts llargs amb la Teresa Sagrera. No sé els personatges, si hi ha a la manera d'escriure, ja estaven ja pensats, sortiran aquests, o a mesura que anava escrivint anaven apareixent?
Bàsicament el gruix dels personatges, per no dir gairebé tots, excepció ja t'he dit del Mir, que me'l vaig trobar una mica per casualitat, però la majoria estaven molt dibuixats abans, igual que l'estructura de la novel·la. Jo, com diuen que hi ha escriptors de brújula i escriptors de plànol, jo soc dels de plànol i m'agrada tenir...
Un gran plànol, no? Sí, m'he d'imaginar amb la Teresa.
Tenir-lo ja molt dibuixat abans de començar. Tenir ja molt definit quines seran les parets mestres, com anirà tota la història. Després a vegades et surt doncs, allò, un canvi, dius, mira, aquí posarem un envà que no hi havíem comptat o canviarem la pintura. Però sí, sí, estan dibuixats prèviament la majoria.
Aquest procés d'escriptura m'interessa. Entra-hi una mica més.
Doncs jo, això que et deia, no? Que m'agrada molt tenir... Primer començo un procés de documentació, perquè no puc començar la ficció fins que no. Com a novel·la històrica necessites un marc rigorós i versemblant, no? I quan ja més o menys tinc una cronologia feta i tinc força dades i força documentació, ja puc començar a pensar en una estructura, en uns personatges i crear un esquelet de la novel·la. Llavors jo, en aquest cas també, com en el de Girona i com d'altres, necessito també tenir un plano físic en paper per saber cap on es van movent els personatges. En aquest cas, doncs, fotografies per saber...
Però els personatges no es mouen gaire aquí, eh?
No, no es mouen gaire. Aquesta és veritat. En aquest no es
mouen
tant. És
curiós, eh? Vull dir, no es mouen...
No massa. És que l'espai del balneari ara queda obert al públic. Si si vas a Caldes de Montbui i veus l'espai del Balneari Rius, que està just a la plaça al costat del Museu Termàlia, doncs es veu des de fora com és aquest edifici, no? Però en aquell moment quedava tancat a l'exterior. Era com un micromón, un món en petit, on gairebé si no ho desitjaven no havien ni de sortir pràcticament. Tenien un pont que els portava en un jardí privat, podien fer tot allà dins, tenien teatre, tenien sales de lectura, billars, feien obres de teatre, música, per tant, sí que relacionaven a fora, perquè també hi havia les entitats com el casino i com altres entitats, i sí que sortien, feien excursions amb automòbil, que ja comencen a haver-n'hi, però si no ho desitjaven, doncs no tenien per què no sortir. Tot això abans de començar a estar molt definit i després, naturalment, mentre vas escrivint, no s'acaba mai el procés de documentació perquè sempre sorgeixen dubtes. Si fas doncs un àpat, has de concretar com és l'àpat. Si fas un enterrament, has de saber com eren a l'època. Si és un aplec, doncs tot ha d'estar... Per molt que només expliquis, és allò de la teoria de l'iceberg, no? Del Hemingway, que per molt que només expliquis les crestes de l'iceberg, jo haig de tenir la documentació suficient, la resta de l'iceberg, per saber què haig d'explicar, no? El lector es quedarà amb el que veu a dalt, amb el que haig d'explicar, amb el que sobresurt de la història, però jo sí que haig de conèixer tot el que hi havia al darrere, perquè si no, no ho puc explicar.
A banda dels editors i editores, ja has ensenyat algú altre que li tinguis molta confiança quan l'anava escrivint abans de que sortís publicada?
Normalment les novel·les abans de sortir el que comparteixo és amb la meva parella.
Amb la teva parella, eh?
Sí.
La teva parella, per tant, ho llegeix...
Sí, es llegeix abans, sí. I sovint ho comparteixo amb algun amic. En aquest cas... no el vaig compartir abans perquè diguéssim que no vaig tenir temps. Vaig anar-me enredant i no vaig tenir temps.
Clar, però normalment la parella no et dirà això no m'agrada.
Home, sí, és bastant crític, eh?
A mi,
si hi ha alguna cosa que no ho veu clar, normalment em diu jo això ho explicaria més o en aquí tu dones per suposat però potser cal que aprofundeixis. Sí. Home, esperes que faci això, no? Esperes que faci això.
Què s'ha quedat a banda? Perquè sempre s'escriuen coses i hi ha coses que potser no han entrat en aquesta novel·la, Teresa.
Sí, sempre passa, perquè clar, has de destriar molt i has d'anar reduint molt, perquè si la gràcia és dir allò que diuen, no? De dir molt amb el mínim de paraules,
sí,
no? Per tant, a tu t'agradaria poder explicar molt més, perquè és això que dèiem, que has fet molta recerca i t'agradaria poder parlar de moltes més coses, però amb una novel·la històrica estem parlant de ficció històrica, no és assaig. Llavors, el que ha de dominar és la trama. I si ha de dominar la trama, has d'anar filtrant com perquè la novel·la flueixi, perquè si no, aniria molt a remolc. Hi ha mil coses que podries explicar molt més. Per exemple, del calderí. Hi ha mil històries lligades al calderí.
Què podríem explicar més del calderí?
Doncs el calderí, que les treballadores de les estacions, per exemple, bàsicament eren dones. O sigui, era una xarxa que les treballadores bàsicament eren dones, molt. Que al darrer temps hi va haver diferents accidents importants en el llarg d'aquestes quatre estacions, que s'explicaven anècdotes com el fet de que era tan lent que a vegades anava tan a poc en algunes èpoques o gairebé sempre, que gairebé podies pujar i baixar mentre anava circulant, no? Vull dir, has d'anar filtrant perquè si et deixes portar molt per una d'aquestes històries, el llibre ja té moltes trames que es van entreteixint entre elles, perquè explica, doncs, aprofundeix en la història de la senyora Elisa i ens explica tota la seva vida a l'Havana, ens explica, doncs, una mica tot aquest moviment sindical que és de Caldes, que és el reflex del que s'està visquent a Barcelona, amb en Seguí, el noi del sucre,
sí,
i amb tot com acaba. Ens parla, doncs, de la Pepa, que és una copletista que puja, per exemple, els caps de setmana...
I volia anar al tema de música i ja me l'has tret. Sí? Vull dir, clar, aquí som de música, la música també hi és present.
És que Caldes és un... A part de ser un municipi d'una gran efervescència, com hem dit, econòmica, també hi ha una gran efervescència cultural i, entre altres coses, molt lligada a la música, no? El mateix Balneari Rius és on va néixer en Climent Cuspinera. I és escriptor, músic, havia fet diferents llibrets de Pel Viatger perquè pogués estar orientat quan arribava a Caldes i tot, i ell havia sigut director també d'aquest Balneari Rius. Per tant, doncs, personatges com a Climent Cuspinera, molt lligat doncs, als Cors de Clavé, molt lligat a això, sempre han tingut l'Orquestra Caldensa, sempre han tingut músics importants i destacats que va lligat a la història d'aquest poble.
Continuem escrivint? O ara,
ara en aquest moment estic fent allò, el sondeig de com a, de quin serà el proper viatge.
Però no ho tens clar.
No ho tinc clar perquè l'altre dia amb en Jordi Emili em recordava que el dia de la roda de premsa jo havia dit que escriure una novel·la històrica és embarcar-se en un gran viatge.
Sí.
I llavors t'has d'enamorar molt d'aquest viatge.
Ara tot just estàs buscant l'equipatge.
Ara estic pensant quin serà el millor viatge. I llavors encara haig de definir si aniré cap amunt, si aniré cap avall, si creuaré l'Atlàntic, si no... Si m'haig de situar, i quan m'hagi situat de què vull fer...
Per tant, aquest 2025 no crec que tinguem novel·la teva.
No, el 25 no, no, no. I si pot ser el 26, doncs fantàstic, el 25 no. El 25 pot ser que surti una juvenil que fa un temps que tinc acabada.
Ah, digues.
Ah, tinc una juvenil acabada, però encara no sé si sortirà el 25, però històrica no.
Una juvenil que?
Una juvenil absolutament que és contemporània, no és històrica.
No és històrica.
No. Sí, està en la línia del Pots comptar amb mi, que vaig escriure fa uns anys, sí.
Amb aquesta línia, per tant?
Sí. I això, doncs, ara estic en aquest moment en plena promoció i pensant, doncs, on m'agradaria situar-me per passar 2 anys, perquè, clar, passar tant de temps fent recerca i vivint en un petit món t'ha d'enamorar molt com perquè hi passis tantes hores.
Acabo mitja hora de conversa amb la Teresa Sagrera, una Teresa que també és mestra. T'hem de preguntar com estàs vivint tot el tema de l'educació, un tema de l'educació que cada dia se'n parla més i hi ha molta gent preocupada. No sé si la Teresa també.
A mi la feina de mestra o fer de mestra em continua enamorant 30 anys després i jo crec que els alumnes són pura vitamina. O sigui, jo vaig allà i és una manera de desconnectar de tot. Faig només reducció, perquè si no seria impossible. Faig 4 matins a l'escola. Però sí, ens preocupa moltes coses. Ens preocupa doncs, que hagi baixat el nivell, ens preocupa doncs, que es llegeixi poc, que hi hagi no gaire bona comprensió lectora. El que passa és que els alumnes és un reflex també del que estem vivint els adults. Vull dir, estem en aquest món tan audiovisual, en un món que en molts moments hem deixat de costat o hem infravalorat la importància de tenir una biblioteca familiar. Hem prioritzat a vegades molt la tecnologia i deixant de costat el fet que la conversa i que un bon llibre no ho pot suplir res més, no? I ens preocupa molt, però jo m'agrada tenir una visió positiva i penso que, mira, en aquest moment no és un massa bon moment, però que dels no gaire bons moments no han de sortir bones reflexions i tornar endavant, no?
Alguna alumna ha llegit alguna cosa? Ara parlaves també de novel·la juvenil de la Teresa, saps si...
Sí, a l'Institut del Poble, sí, exalumnes l'han llegit i he fet alguns m'han fet entrevistes per l'institut i sí.
Teresa, mitja hora clavada, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquesta mitja hora de ràdio.
No, només això. Dic que és una novel·la doncs, que, com us he comentat, que a part de ser novel·la històrica, doncs, és una novel·la, com tu deies, molt intimista, és una novel·la que té, podries dir que té històries d'amor, no en té una, en té més d'una, i que és una novel·la de formació d'un personatge, d'una dona que va creixent, com molt bé ha dit la Maria Carme, amb el pas del temps i amb el canvi d'època.
Doncs si volen saber més d'aquesta Lola i d'aquesta novel·la, El cor del balneari, ja ho saben, a les llibreries, a les biblioteques, allà trobaran aquesta novel·la, El cor del balneari, publicada per Columna Edicions, l'autora, la que ens ha acompanyat avui en aquesta mitja hora de ràdio, la Teresa Sagrera Ibassa. Ha estat un plaer, ens veiem quan toqui.
Moltíssimes gràcies a tu, el plaer és meu.
Fins la propera.
Fins la propera.